Camins.
Encara no és de nit, però avui ràdio nocturna. Ella, amb la seva cabellera platejada al vent, lluint, pas ferm en espera de ser detinguda. Ell, a les tantes de la matinada, reivindicant ridículament el seu fill a la cope. Bor i Fati, Clara Ponsatí, dos mons, dues històries, acaparant el protagonisme. I qualquiera de los dos hubiera podido evitarlo. I no he parlat encara d'Anna Obregón, que hagués pogut afegir-la a l'editorial tranquil·líssimament, perquè déu-n'hi-do quin dia la redacció... Jo no sé com ho viu ella, però aquí a la redacció ha impactat en les nostres vides aquest fill subrogat, aquesta filla subrogada, en fi. Després parlarem amb la Verónica García Morales, gairebé sota amenaça, perquè se m'ha dit que s'ha de parlar del tema sí o sí, i en fi, farem cas, sobretot la María José Mendoza, que està en un sinvivil, i no sé si podrà dormir aquesta nit, perquè jo crec que estudiarà Medicina. Jo la veig estudiant Medicina aquesta nit a María José Mendoza per veure si com funciona tot aquest món. Bueno, bona vesprada. Aquest dimecres 29 de març del 2023 seguim avançant. Tenim el mes d'abril ja a les portes. Dia 1 després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i Optimista. Ja sabeu que és la nostra Alexa, que ens fa seccions quan li demanem. Alexa fa una secció i la fa. Dia 1 després de conèixer millor aquest altre món que trobem al carrer Casanova de Barcelona, número 32, on es troba la llibreria Byron. Ens varem passejar pel seu espai, obert a la cultura, a la gastronomia, els llibres i la música, de la mà d'una de les seves ideòlogues, la Mariana Sarrias. Un luxe que cal descobrir. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i també de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per una María José Mendoza preocupadíssima avui en un sinvivil per l'Anna Obregón. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat i al YouTube, secció completa, per cert, si voleu recuperar-la enregistrada, disponible, del Santi Jiménez de dilluns, podeu veure com s'ho munta al Camins. I tenim més Estel, moltíssima música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, transoceànica, Macedònia creativa, viatgem cap a Zihuatanejo. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Després, i tot seguit, temps per l'anàlisi i la reflexió amb la calma, espai en Radio Estel per Verónica García Morales, que ens ajuda a reflexionar aquí al Camins amb temes sempre interessants i una mica alternatius. Sempre és un plaer la visita de la Verónica. I a la part final del programa, Alberto Gómez. Alberto Gómez, si m'estàs escoltant, t'he enviat un WhatsApp i no contestes. M'estàs fent patir. Mentrestant, Alberto, saps que ets sinònim de microcontes, de literatura, de màgia, de ràdio nocturna, i un cop més, ell ens omplirà l'estudi i les zones d'aquesta màgia que només amb ell és possible. Carla Buigas, endavant, sí, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. No t'està fent petit, està fent ghosting.
Ah, és ghosting, és veritat. No, perquè no, perquè no li ha arribat el missatge. Si no li arriba, no, això no és ghosting, perquè està com bloquejat. Carla Buigas, aquí, con la iglesia hemos topado, don Sancho.
Això no ho sé,
però... Ja no ho saps, t'he descol·locat.
Però és ghosting, és ghosting.
Tot apunta que és ghosting. No crec, perquè ell és molt comunicat. Ja t'ensenyaré les nostres converses, que són intensíssimes, per WhatsApp, ja m'agrada. Bueno, avui microcontes entre tu i jo, avui amb la màgia dels sentits, concretament amb l'olfacte. Avui parlarem de l'olfacte i què ens evoquen els records a la part final del programa. Notícies, Verónica, Alberto, la ràdio nocturna de la casa, encara no és de nit, però ja fem ràdio nocturna. Des d'ara i fins les 9, la banda de Camins us fa la nit. Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Exactament, Camins, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga.
Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Despedim la setmana pre-vacances amb tu, fa molta il·lusió, perquè m'agrada molt rebre't aquí al Camins i escoltar les teves reflexions. Tu ens has proposat uns temes que ara de seguida entrarem, però ara t'explicava fora de micro i explico a l'audiència que avui hem tingut aquesta notícia d'impacte. De fet, mira, María José Mendoza, que és una de les persones que més voltes li ha donat a la casa i ha anat provocant debats per aquí i per allà, ens ha posat en aquest món de debat continu sobre el que ha decidit fer i ha fet Ana Obregón, l'actriu, cantant, sex symbol dels anys 80. Va sortir a un episodi de l'Equipo A, l'Ana Obregón, que ho sapigueu. Doncs ha decidit tornar a ser mare als 68 anys, a l'altra banda de l'oceà, se n'ha anat cap als Estats Units i ha fet un procés de gestació subrogada, un procés completament legal a terra nord-americana i bé, fruit d'això, ha tingut una nena, una petita, de nom en principi Anna. Bueno, s'estan especulant diverses històries. I clar, aquí hi ha un debat molt gran, en primer lloc amb la gestació subrogada, allà és legal, a Espanya no és legal, aquest punt d'una dona de tan avançada edat, el punt d'alquilar un cos, d'alguna manera de pagar per un procés per tenir un fill, no? Pagar-lo, és com si vas al Mercadona i hi ha una secció de nens, doncs agafes un nen. Doncs, i després hi ha el tema de que ja és molt gran, 68 anys, no? A part de tot el que ha passat, ja sabem que va perdre el seu fill Alex al 2020 i que d'alguna manera segurament aquí hi ha un intent que jo crec que dins d'una dona pot existir, no? He perdut una persona molt estimada i vull compensar-lo d'alguna manera, no? De fet, ella ha fet unes declaracions i ha dit mai més estaré sola, molt centrada en ella mateixa, no? Això. Llavors, jo m'agradaria saber la teva opinió sobre aquest cas, que no sé què podries aportar i com veus el que ha passat amb Ana Obregón.
Bueno, a mí me parece un tema muy interesante, más allá del, ¿no? De la historia personal de Ana Obregón, de la perspectiva, ¿no? personal de ella.
Sí.
Creo que es un debate muy interesante como sociedad, es un tema de una gran relevancia ética y legal, obviamente, aunque legal, bueno, ya sabes, como bien has dicho, seguramente lo he hecho en Estados Unidos porque allí es legal. En España no, y de hecho hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo del 2022 en el que dice que la gestación subrogada supone una forma de cosificar el cuerpo de la mujer, uh-huh. O cosificar, ¿no? También un cuerpo, tratarlo más como un objeto.
Exactamente, es como alquilar una fábrica, una cosa así, ¿no? Es utilizarlo per un fi merament particular, es que no sé cómo explicarlo exactamente, pero
sí,
es así.
Y desde este punto de vista, pues el Tribunal Supremo incluso vino a decir que la gestación subrogada supone una vulneración de derechos humanos, uh-huh. desde este enfoque, ¿no? Pero ahora bien, la cuestión ética aquí es precisamente, ¿no? relevante esta, porque ahora tecnológicamente se puede, ¿no? todo el avance de la medicina se puede hacer.
Que es pot fer, s'ha fet.
Está claro, ¿no? Legalmente, según en qué contextos, también se puede. Y también planteabas otra cuestión que me parece interesante, que es la edad, ¿no? Hasta en qué momento de la vida se puede, claro, con este avance en algunos, para algunos en algunos contextos de que puedas optar a una gestación subrogada, ¿hasta qué edad puedes realmente?
Sí, sí, demanar-lo o llogar aquest cos per ser mare o com a mínim per tenir un fill legalment. Evidentment no és fill seu, tot i que legalment ho serà, no? O
sí,
filla seva.
Quizá aquí lo que nos hace plantear también es una reflexión que seguramente ha estado, debería haber estado siempre, pero que quizá antes no se planteaba tanto, es qué significa realmente ser padre, ser madre y pues esto que supone traer una vida al mundo, ¿no? Hay muchos temas que se plantean aquí, porque incluso ha habido casos en los que muchos hijos han dicho, es que yo no decidí venir aquí.
Claro. Sí, aquesta reflexió. Home, el que és segur és que aquesta criatura que ara ha nascut i que legalment és filla, entre cometes, bueno, no sense cometes, d'Ana Obregón, quan sigui adolescent tindrà una mare molt gran. O sigui, la maternitat com a tal es podrà desenvolupar fins a cert punt, perquè arribarà un moment en què ja per una qüestió d'edat o bé estarà limitada o bé deixar aquest món com és llei de vida, o sigui, és així. Llavors, què passa aquí amb aquesta criatura? Com segueix endavant? Evidentment, econòmicament, en Obregón donem per suposat que no tindrà problemes, però bé, la vida no tot és economia, no? El pare és molt més, és una figura moral, és una figura afectiva, és una figura... I tot això, evidentment, s'ha de tenir molt en compte.
Sí, aunque aquí, por ejemplo, centrarnos también en la edad de, en este caso, no una madre, porque también lo que pasa es que en el caso contrario, padres que han sido, pues esto, padres a una edad muy avanzada, los hay. Lo que pasa es que como ellos no necesitan...
Exacte, aquí tenim una altra dimensió, que és que evidentment el cos de la dona és fèrtil fins a certa edat, en principi. No obstant, els homes són capaços d'engendrar un fill de manera natural o no natural fins a molt, molt avançada edat. Tots tenim al cap Picasso, no? Picasso és l'exemple que tots ens ven al cap, que va tenir fills fins, no sé, 60 o 70 anys, no? I clar, en aquest cas, biològicament és factible, i en el cas de la dona no, s'ha de tirar d'aquests recursos doncs, tan artificials, tan rebuscats, que són possibles, però bueno, moralment... evidentment, aquí, tu ens recordaves, aquestes sentències, hi ha una part de la societat que considera que és una cosificació, que no és una cosa que aporti res, que és una cosa que es més fa mal. No obstant, els Estats Units no ho consideren així. I clar, hi ha un contrast aquí, perquè al final, si vols fer-lo i tens calés, vas allà i ho fas.
Claro, es también estamos hablando de una concepción distinta también de la libertad, ¿no? La idea de que, bueno, es la sociedad la que en determinados también ámbitos y temas, sobre todo temas más donde hay una carga ética o incluso moral importante, allí sería la propia sociedad tiene que autorregularse en estos temas. En otros modelos, quizá puede ser en el contexto europeo, es el Estado también entra a determinar bastante ese debate o esa discusión. I esa és una de les diferències.
Doncs aquesta ha estat la notícia d'impacte del dia, notícia de societat que planteja molts interrogants, que està sent amplíssimament comentada i que també volíem posar sobre la taula aquí en la visita de Verònica. Però ara entrem, això és de part de Camins, eh? Anna Obregón la posem Camins. Però Verònica García Morales ens posa un altre tema, i és que en una de les darreres visites, jo crec que va ser el dia del 8M, jo et deia, m'he passat tot el dia buscant cançons que mostrin a una dona empoderada, una dona independent, una dona que reivindica la seva condició de persona, els seus drets, i és complicat trobar cançons que de sobte no tinguin un punt masclista o d'alguna manera són indiferents. A mi em va costar molt. I tu ens has proposat una cançó, es diu La curandera, de Natàlia Lafourcade. Lafourcade, com és?
Lafourcade.
D'on és aquesta...
Ella és de México, és de Veracruz.
Per tant, la coneixes perfectament. Doncs escoltem la cançó que ens proposa Verònica García Morales i la comentem una mica i ens dius per què consideres que és una cançó que reivindica molt bé el que és la dona i el que necessita la dona o el que sent la dona. És aquesta.
Los rayos de la luna. Cúrate, mi hijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame.
T'he de dir, Verónica, que m'ha enganxat. Me l'he posat, quan me l'ha passat a Ferran, que l'havies passat tu la cançó, primer he llegit Cúrate, mijita, dic, ui, això no sé com sonarà. I després aquest ritme, aquestes percussions, no? Perquè bàsicament és... I després té els altres arranjaments. M'agrada la cançó. Què ens pots comentar? Perquè, clar, gairebé cada vers o cada estrofa o cada part de la lletra comença amb un Cúrate, mijita. I després va, doncs, matisant. Per què et sembla que és una cançó a destacar?
Bueno, primero es un homenaje, ¿no?, a María Sabina. Aquí, la canción se llama María la curandera. Yo les decía que Natalia Lafourcade es de Veracruz, México, y en Veracruz hay hay una, en esa mezcla, ¿no?, de distintas tradiciones, los curanderos, ¿no?, sí, pues tienen conocimiento, las curanderas sobre todo, de, pues, de curar a las personas con hierbas, con conocimientos medicinales, pues esto, muy,
muy naturales.
Muy naturales. Mm. ¿Por qué te decía que esta canción, o porque esta canción habla de mujeres? Es un homenaje a una mujer, a una curandera, pero habla de mujeres precisamente porque lo que busca también este artista es mostrar a la mujer como mujer medicina. Y uno de los conocimientos, bueno, una de las primeras cuestiones que se le ha negado a las mujeres es precisamente el conocimiento. El conocimiento que ellas tenían también de cerca del cuidado de la familia, nuestros roles de género más tradicionales, sí, pues de cómo cuidar a los mayores, a los niños con determinadas infusiones o tés, que se dice allí, uh-huh, pues no, va un poco en esta línea. ¿Y qué pasaba cuando habían estas mujeres que tenían este tipo de conocimiento? Pues se les acusaba de incluso de brujería.
Claro, estava pensant, no?, que és aquesta barreja perillosa i depèn com es miri, doncs podíem arribar a aquest punt.
Sí, muy, muy peligrosa, y de hecho es un tema que puede parecer que está muy lejano, pero no lo es,
no,
así.
No, és veritat, no està tan lluny, és veritat.
Y entonces es una forma, ¿no?, cuando escuchamos la canción, de reivindicar este conocimiento de las mujeres. Por eso le dice, cúrate, ¿no?, mijita, el dolor... Habla del mar, del sol, también es una cosmovisión, ¿no?, con una relación con la tierra, es como también conectar con la tierra, aquí hablaríamos incluso del ecofeminismo, conectar con la tierra y bueno, es una visión distinta de esa relación, ¿no? Mm. Luego sale el fuego por allí, precisamente, sí, que te decía esta relación peligrosa, pues allí, de hecho, con esta canción he trabajado algún tema en Derechos Humanos y Literatura, que es uno de los primeros feminicidios, fueron las quemas de brujas. Uh-huh. Y entonces, bueno, aquí aparece el fuego,
sí,
pero...
Sí, a la parte final de la canción digo que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Sí, pero aquí a los dolores, no a las mujeres que, bueno, tenían esos conocimientos sobre la curación, ¿no?
Uh-huh. Molt interessant. A mi em sembla molt interessant perquè sí que és cert, evidentment, tothom podem tot, no? Però aquesta... Perquè avui en dia sembla que dir aquestes coses igual és posar-se en un jardí, però sí que és cert que la dona, i jo ho he comprovat moltes vegades, té aquesta sensibilitat tan particular per curar, per cuidar i per donar la vida. Tu aquí ho has barrejat amb la cultura mexicana, amb la cultura natural, amb l'ecofeminisme, però jo crec que entre molts altres dons, un do de la dona és aquesta sensibilitat particular per fer sentir bé tant mental com físicament a les persones que ho necessiten. Això, una mare de família o no, o una germana o qualsevol, jo crec que té... Si en principi li surt amb molta naturalitat i està molt bé aquest... M'agrada molt la cançó, jo ja me la quedo per mi, ja l'he buscada a Spotify, la tinc afegida ja a les meves llistes i no sé si vols afegir alguna idea més.
Sí, no, esto que decías es muy interesante, ¿no?, del de que la mujer está más vinculada al tema de los cuidados porque es a lo que históricamente se ha dedicado, ¿no?
Que no dic que sigui l'únic, ¿eh? Dic que és una de les característiques que per mi moltes vegades destaca.
Sí, está allí porque está muy cultivada. Uh-huh. Es algo que se cultiva y, claro, si se ha cultivado tanto, pues es, ¿no?,
sí,
normal
es
que esté allí.
Sí, es fácil que surti, sí.
Y aquí la cuestión es visibilizar eso, por también visibilizarlo y darle, ¿no?, ese valor, y creo que esta canción va en esa línea.
De una manera positiva y natural, efectivamente.
Así es.
Entonces, la que dem, la canción María la Curandera, digues tú el nombre, porque yo no lo sé pronunciar y quedo fatal, Verónica. ¿Natalia?
La Furcade,
tampoc és tan complicat, al final és literal. Doncs refem una petita pausa i encara tenim uns minuts amb Verónica García Morales i un tema que darrerament s'està comentant moltíssim. Estem parlant d'aquestes mesures del govern, doncs, per evitar, intentar evitar o fer passes endavant, perquè les grans marques no... siguin una mica més curosos a l'hora de les talles i d'aquesta pressió social de l'estètica justament amb les dones. Fem una pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Camins.
Bona vesprada, estimat amic.
Amb Rafa Sanahuja.
Carol, t'abraço molt fort, m'encanta parlar amb tu, estimada amiga.
Sí, Marina, és que encara no sabem. Jo sóc una gran fan de la Marina.
Home, com tota Catalunya.
Ella ho sap.
I jo teva, Carol.
Déu-n'hi-do, Marina, quines coses...
Ets un encant de persona, Carol.
I altres persones que expliquen coses.
Jo vull, de seguida, que se m'obre el micro, perquè estic ansiós de parlar amb Verónica García Morales i a posar els minuts, però aquí l'equip, la Paula i el Ferran, em diuen calma, calma, que la cançó és molt maca i també agraeix un respir l'audiència. Per tant, jo els hi faig cas, no tinc més remei, perquè és Paula la que m'obre el micro, i esperem una mica i sona aquesta cançó fantàstica. Verónica, la Generalitat promou un pla d'acció que desplegarà unes 60 mesures fins al 2026 per atacar aquesta violència simbòlica que provoca xifres alarmants, com ara que el 47% de les adolescents, o adolescents en general, vulguin aprimar-se. Estem parlant d'aquests problemes de talles irreals, que trobem a les grans superfícies, a les grans marques, talles que, com he escoltat aquests dies, s'acumulen a les estanteries perquè ningú les compra, perquè pràcticament has de ser una nena de 10 anys per posar-te aquestes talles, i estan a la secció d'adults. Per tant, el que proposa el govern, com en tres mesures, és obligar a les grans marques a ampliar les talles per combatre, no?, aquesta pressió estètica que a més no arriba no només per la talla, sinó per altres inputs, no?, les xarxes socials, les amistats, inclús el món audiovisual i les sèries, etc. I arran d'aquí tu volies proposar-nos un conte.
Sí, un cuento para no hablar de este tema, si alguien no tiene interés también de tratar ese tema, partiendo de un cuento de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez.
Molt bé. ¿Y quién conte es?
El cuento, bueno, ya dirá bastante, ¿no? Nada de carne sobre nosotras.
Nada de carne sobre nosotras, sí.
Es verdad que es un cuento quizá extraño, raro, pero bueno, da...
Escolta, però està bé també endinsar-se en coses una mica més surrealistes, a veure què podem treure. Jo l'he estat mirant aquesta tarda també una estona, sí que és cert que té un punt estrany, però bueno, a veure com l'interpretes tu i per què el recomanes.
No, a ver, aquí, sobre todo porque se puede hablar mucho a partir, ¿no?, de un cuento, de un relato. A ver, este cuento está en un libro de Marina Enríquez que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Uh-huh. Y son distintos cuentos, ¿no?, que conforman este libro y que, bueno, son bastante interesantes porque de fondo también siempre hay como relaciones de pareja que también puede dar pie, ¿no?, a hablar de otros temas que son interesantes. Sí, sí, sí. Pero este cuento en particular nos habla o nos puede ayudar, ¿no?, a abordar el tema de la salud mental, muy vinculado también a los trastornos alimentarios, ¿no? Aquí la protagonista del cuento encuentra por la calle, claro, esto estamos hablando del contexto de la literatura latinoamericana, uh-huh, también, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero se encuentra por la calle a una calavera. Uh-huh. Y se la lleva a casa y empieza a tener, ¿no?, una conversación, una relación con esa calavera, que finalmente se termina llamando Vera, y luego quiere parecerse a Vera. Uh-huh. Y le parece que Vera tiene un prototipo de belleza que a la protagonista le gustaría llegar.
Clar, al final és una gran alegoria, no?, del que pot succeir a la ment dels adolescents i està passant en la ment dels adolescents, perquè les xifres, ara no les tinc a mà, però són impactants. Estava escoltant aquests dies i llegint que no sé si és més del 50% de les noies entre 12 i 16 anys, alguns nois també, volen aprimar-se. I clar, és una edat molt temprana per tenir ja al cap que elles necessiten aquesta referència, o necessiten aquesta perfecció malentesa per arribar a sentir-se bé amb elles mateixes. Clar, aquí hi ha un, és un tema molt interessant, perquè són idees, Verònica, que no és que les adolescents seguin i diguin, a veure, jo faré això. No, és que se'ls posa al cervell. És que elles, sense adonar-se'n, arriben a aquesta necessitat d'aprimar-se. I clar, això per revertir-lo, el que es posa en un pensament que segurament també és progressiu, per revertir-lo quan detectes el problema, aquí hi ha molta tasca a fer i molt delicada.
No, claro, además tiene una proyección y aquí lo que es importante, y creo que este cuento muestra muy bien, ¿no?, es la idea de la relación con el cuerpo, el cuerpo en sí, ¿no? Al final lo que creo que también te hace reflexionar este cuento es qué es un ser humano. Y vuelvo al título del cuento, que es un ser humano sin nada de carne sobre nosotras. O sea, constituye parte de la humanidad, claro, y tenemos una relación muy dañina con el cuerpo. Sí. Preponderantemente las mujeres. Sí, no, sí, te digo que es como tú señalabas en la franja de los adolescentes, son los adolescentes, pero preponderantemente son las mujeres. Y esta es una cuestión muy, muy preocupante, porque es donde habitas. Donde habita la humanidad, ¿no? Es otra de esas vertientes. Si hay una relación de, pues esto, muy, muy dañina, muy dolorosa.
Es que además, Verónica, es curiosísimo, porque es que es mentida que tú hagis de entrar en aquest canon per sentirte estimada o per sentirte bé amb tu mate. Es que es una mentida que es posa al cervell i després com la treus. Y es que a mí m'al·lucina tot aquest tema, i de vegades sento vertigen de les coses que estan succeint al meu alrededor, perquè jo considero que això és que, bueno, pot ser realment nociu i molt complicat d'abordar. Jo sempre penso en les famílies que s'han d'enfrontar a aquests temes, perquè han d'estar ben assessorades, ben acompanyades, perquè tu com a pare tens uns instints, podríem dir-lo així, o una passió o una voluntat, però clar, estem parlant d'enfermetat, i ahir el pare, doncs, es perd, evidentment, perquè no és metge, o no és psicòleg, o no és... I és molt important, doncs, aquestes passes. A mi em sembla molt bé aquesta iniciativa de la Generalitat, i també comptar amb bons professionals que puguin ajudar.
Sí, claro, para empezar a establecernos son muchas variables, como tú comentabas, pero tener una relación sana con el cuerpo, ¿no? Desde una alimentación saludable, y allí también no entra el debate de... tampoco es que se esté haciendo una promoción de no comer y no estar sano. No, es una relación sana, ¿no?, con el cuerpo, con, pues esto, con cuidarlo, con...
Es un equilibrio.
Exactamente, es un equilibrio, y es un tema, como te decía, de salud
mental
también.
Tú pots cuidar-te molt, i efectivament està molt bé cuidar-te i menjar coses saludables, però pots fer transgressions, que no passa absolutament res, i pots fotre't un gelat o unes crispetes i vas al cinema. En fi, gaudir també d'això i no estar tan pendent, que aquí és quan es traspassa la línia. Per tant, interessant aquest relat, aquest conte de Mariana Enríquez, Nada de carne sobre nosotras, aquesta xerrada amb la calavera, amb Vera, molt ben trobat, que es digui Vera, recomanat per Verònica García Morales. Doncs, Verònica, escolta, la setmana que ve parem. Espero que passes una bona Setmana Santa. No sé a la universitat si teniu molta feina o poca, imagino que no. No,
no, ja. No tenim clar.
No teniu res, per tant, també, descans. Està molt bé, perquè jo crec que les persones que utilitzen molt el cervell, tot és dur, però les persones que utilitzen molt el cervell pel treballar, i jo cada dia m'estic aquí, i què faig i què no faig, i escrivint les entrevistes i tal, de vegades cal rebaixar una mica el nivell per regenerar-te i tornar amb més força, que és el que em passarà. Quan torni estaré insuportable, perquè tindré moltes ganes de fer coses. Verònica, descansa, i mil gràcies per les teves visites i les teves reflexions.
Igualment, Rafa, gràcies.
Nosaltres que fem una pausa re brevíssima, i Ràdio Nocturna Matinada, Alberto Gómez, Microcontes, tu i jo.
Enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de, o derrotat per...
És que un dia fotré un petó aquí en directe.
Camins.
Ens agrada els dimecres, Alberto Gómez.
En el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi. Jo vull que s'averí, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir.
Que hem de quedar-nos una estona en el metro per una avería, sigui amb tu.
Ràdio Estel.
Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada, en el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig on tu vulguis.
Expliquem històries.
¿Qué cosa es el sonideo? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra Pómez al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo, mírela, mírela. Mírala cómo se sublimeia.
Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimeian. Los que me sublimeian. Son tus perfúmenes, mujer.
Perfúmenes. Amb mac aspirada. Perfúmenes, mujer.
15 mítica, minuts, mítica, mítica.
15 cantó. Minuts i arribarem a les... No, Alberto Gómez. Un dels moments que més m'agrada que succeeix en aquest programa és la teva visita. Apures massa el temps i em fas patir. Has de venir abans.
Vale, vale.
Ja t'ho dic en directe i demà que quedi constància.
Pensa també que els protagonistes dels meus microcontes no arriben 3 hores abans, eh?
Bueno, però...
Fan patir a l'altre,
vale,
sí o no?
Si l'objectiu és que pateixi, pateixo. No, ara parlant seriosament, que si vens abans, entres abans, també t'ho dic. Alberto Gómez, Por un momento, és el seu llibre de microcontes, el podeu trobar a libros.com i altres plataformes. Cada 15 dies ens planteja... És que no sé com dir-lo, ens planteja la nostra essència, l'essència vital... Les coses que ens passen a la vida, reflexades en petites històries que no sabem d'on venen, no sabem com continuen, però ens mostra aquesta fotografia, com diu el Pol Massa, fotografia.
No m'agrada de tota la imitació, però sí que són petits, no?, episodis que podem viure o patir en el dia a dia i que jo disfruto escrivint-los i llegint-los aquí.
Doncs en aquest cas ja em vas escriure perquè tu sempre t'avances molt i em vas dir, i ho vam comentar el darrer dia també una mica, em vas dir, jo voldria parlar, treure el tema, reflexionar i oferir microcontes sobre el tema de la evocació, les sensacions que ens provoquen els aromes, els olors.
Jo crec que és fàcil, no? Pensar en una olor i ràpidament a buscar la fotografia d'aquell dia, d'aquell vespre, d'aquell cafè, d'aquell té, d'aquells pastissos que anaves a comprar quan eres petit, no? I entraves en una pastisseria i... No?
És que sempre aconsegueixes portar-me a un altre món. Tens raó. És que tinc, ara mateix tinc al cap el recorregut que feia des de la casa meva, carrer de Casp número... Caspe, no, ara no me'n recordo el número. Però és igual, carrer de Casp fins a la panaderia concreta i diré el que comprava jo, no era un pastís. Era una coca, a Castelló es diu coca de tomata. No sé si l'has provada, però et convido a provar-la.
Tu pensa que jo la gran majoria de carrers que agafava camí del col·le, anada i tornada cada dia,
sí,
durant tota la GB, eren carrers on hi havia bodegues.
A les bodegues, sí, sí, sí.
Així que imagina't l'aroma, les olors que hi havia per la gran majoria de carrers que jo agafava cada dia anar i tornar. Però no era conscient del tot. És a dir, et venen després, anys després.
Efectivament.
És quan t'arriben aquestes olors, quan tornes pels mateixos carrers i penses, ostres,
clar,
de sobte... tercer, cinquè, sisè, no?
de sobte és com si el teu cos reaccionés, no? Perquè diu, què està passant? Perquè aquestes olors teletransporten, per dir-ho d'aquesta manera, fan un flashback emocional cap a altres temps.
No tens ni idea, quan tens 6, 10, 12 anys,
és veritat,
de que anys després et vindran aquestes olors.
Això passa també una mica, ara de seguida fas un primer microconte, però a mi em passa també una mica amb certes músiques.
També.
Que jo escoltava sent adolescent i que de sobte, si les escolto ara, m'imagino i em trobo on estava en aquell moment en què aquella cançó jo la repetia i la repetia perquè em tocava molt, molt a dins. Però les olors és veritat, i sobretot les olors casolanes, les quotidianes, les familiars, o tal vegada, perquè no, la d'un moment puntual que acompanya un moment concret, també pot ser, pel bo i pel dolent. Vinga, va, doncs Alberto Gómez, estem desitjant escoltar-te, a veure què podem treure d'aquest primer microconte. La Paula Moreno ja té el fader preparat per posar-te un ambient adequat, així que t'escoltem.
Som-hi. Fue al doblar la esquina, de vuelta a casa. Aquellos fuegos, aquella música, aquel olor a pólvora, a verano. Y aquella mirada, suficiente para cambiar de planes. L'estiu.
L'estiu.
La pólvora.
Té alguna cosa particular, i això és una molt adolescència, la pólvora. El, no sé en quin context. Jo que vinc,
un correfoc.
Exactament. Jo vinc d'un país de València on hi ha molta pólvora, moltíssima, i a mi saps què em recorda quan la pólvora, ara faré un salt, però em recorda molt els casaments, perquè a Castelló quan algú es casa, després li fan una traca, allà es diu traca, una traca, una cosa horrorosa, però ho tinc interioritzat, el moment de sortir de l'església o d'on sigui, i pam, una traca allà als amics, i aquesta olor a pólvora tan bèstia.
I quines olor et trobes si surts l'1 de gener al matí?
L'1 de gener al matí? Olors.
Si surts pel carrer, doncs todo cerrado y nadie por la calle. Normal. Lo que no era normal, pensó tiempo después, es que aquella mañana de aceras desiertas todo fuese a cambiar.
És cert que l'1 de gener té això, una mica de solitud. I mai, no, com sempre passa, no? En els teus microcontes, mai saps exactament per on sortirà la vida. Per on sortirà la vida. Jo, si et dic una cosa, els diumenges al matí rememoro, faig com un recordatori personal de cada 1 de gener, perquè depèn a l'hora que estàs trepitjant els carrers, no et trobes a ningú, i els que et trobes notes que encara no han dormit, que aquest és el punt, saps? Tu estàs, has matinat i ells encara no han anat al llit. I m'agrada molt aquesta sensació de la ciutat al matí. Té un ritme molt... A mi m'agrada i em va molt bé.
Menys cotxes...
Sí, exactament. I per reflexionar i per llegir i tot és com més assegat i a mi m'agrada.
És que, de fet, quan tornes del quiosc, si és que hi vas al quiosc, pots, no?, escoltar els teus propis passos. Sí. Si mous una mica el diari, no?, se sent el diari, cosa que, evidentment, de dilluns a divendres no hi passa, no?
Més olors, més microcontes, què tens més, Alberto?
Doncs de vegades,
per l'audiència.
De vegades tornem a cases antigues, cases on hem viscut, que estan plenes, evidentment, de records.
Val.
Doncs allí casi todo estaba en su sitio. Se dio con arrugas y reproches inesperados, pero el olor y el tacto de las toallas, en cambio, seguían siendo los mismos, como si nunca se hubiera ido.
Què tens tu al cap amb aquest microrelat? A veure.
Bueno, tornes a casa d'uns pares, per exemple.
Sí.
Has viscut
allà.
És que
m'ha passat el mateix.
I t'has trobat, bueno, un caràcter o una edat o una etapa de vida amb un esgrau diferent del teu. Afortunada, malauradament. I costa, no?, com adaptar-te, no?, a aquells petits retrets, no? Però també hi ha unes certes olors que traslladen, diguem, a la teva infantesa. Més d'un dormim on dormíem sempre de petits, no?, quan tornem a casa els pares. I si et seques, no?, amb una tovallola, doncs pots fins i tot recuperar aquesta olor. quan et, et secaves amb aquella tovallola quan eres petit.
És que ara, ara mentalment, això sonarà una mica estrany, però m'estic dutxant a la dutxa de casa dels meus pares. O sigui, és una cosa que és cert, els rituals i, la, i les sensacions per, bueno, estan... I no sé si tens alguna cosa de cuina, perquè no hem parlat de cuina casolana, però els olors de la cuina casolana... Jo com a mínim em passa, quan torno a Castelló, de sobte dic, no sé quina edat tinc, si tinc 10 anys o tinc els 25, 27 que tinc ara.
Ah, exacte, sí, sí, 27, justos.
No, tinc 43. No enganyem a l'audiència.
Però jo crec que aquestes tornades tenen dues sensacions completament contradictòries.
A veure,
que és,
i quines són?
Voldries canviar la casa, el bany, l'habitació, el llit en el que no entres, no? I alguns dels retrets per part dels pares... Però també hi ha altres coses que dius, ai, que no canviï mai, no? Mm.
Sí, sí, estic d'acord. Sempre hi ha una mena de contradicció, no?, en aquest cas. Tens algun altre microconte? Perquè abans que marxis vull interrogar-te sobre un tema.
Vale, però una mica de cafè?
Sí. Home, sempre.
Doncs, solo una noche se habían conjurado, así que la arropó, le dejó el café preparado y cerró la puerta.
Te dic una cosa, si digués el que estic pensant...
El que no he dit, si, si tanca la porta es queda dintre...
Tindria problemes.
O marxa.
Efectivament, aquell moment, aquell moment després d'una noche de amores, segurament. Escolta, Alberto Gómez, gràcies per... Ara farem un petit gir. Et dic una cosa, properament parlarem amb més calma, perquè avui se'ns ha escapat el temps, però aquesta és una primera incursió que tu vas fer a...
No, no se'ns ha escapat. L'hem disfrutat tant que...
És la, la frase que li encanta a Maria José, se'ns escapa el temps. L'hem disfrutat, l'hem gaudit, l'hem aprofitat. Però escolta, tenim aquesta primera incursió teva en el món de la literatura, que aquí ens està plenant dies i dies, però estàs preparant una segona, jo crec, molt diferent i molt especial.
Doncs, bueno, a nivell de ràdio és la primera vegada que ho explico, però la mateixa editorial, libros.com, m'ha ofert la possibilitat d'escriure un llibre per explicar i per, sobretot per aprofundir en totes les etapes que vivim o que patim a la gent que hem perdut un ser estimat per suïcidi. És a dir, dol per suïcidi, evidentment hi ha dols i etapes i edats de tota mena, però la meva, la que he viscut o la que he patit, ha sigut per suïcidi. Afortunadament fa 2 anys i escaig que assisteixo mensualment a un grup de dol per suïcidi, i totes aquestes experiències que he viscut gràcies a aquest grup meravellós i que mai podré agrair, no? D'alguna manera intentaré recollir-les, estoy en ello, en un llibre. I de moment el títol provisional, que també podria avançar-te,
vinga, sisplau,
Contra el silencio.
Contra el silencio.
Perquè jo crec que hi ha molt de silenci, hi ha tabú, hi ha estigma, hi ha retrets, hi ha enfado, hi ha una, tota una mena de sentiments tancats que no deixem, que no compartim, que no deixem sortir, que no compartim, però que quan arribes a compartir-ho és una calma, és un oasi.
Escolta, me n'alegro molt que estiguis fent això, perquè jo sé que durant molt temps, després de perdre el teu germà per suïcidi, doncs ha estat... Bueno, una etapa molt opaca, molt interior, molt de no parlar, contra el silenci, i que ara tinguis aquest suport. I que, a més, et decideixis a fer aquest pas per compartir les teves experiències per gent que es pugui interessar, però també per gent que pugui estar passant per el que tu has passat, doncs em sembla que serà un exercici fantàstic d'ajut, d'alliberament i de bellesa, al final.
Molt ràpid. Sí. Un company de pis, amb el que jo no compartia absolutament res, ara... m'ha dit, és que hacías invisible tu dolor.
Doncs ara ja no serà invisible. Ara serà visible i esperem que arribi, bueno, mica en mica, que estigui tot enllestit, però, si us plau, volem parlar d'això en profunditat quan ho tinguis aquí al camí.
Molt de plaer.
Alberto, mil gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Vinga, nosaltres recollim.
Interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Avui el comiat diferent, ja sabeu que els dimecres fem la ràdio nocturna més pura. Estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, segona temporada de Camins, el perfume de Ferran Capdevila. Molta sort, molta festa, molta il·lusió sempre. Ferran Capdevila a la producció, les veus i el cor de Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció.
No se crea en los laboratorios, no.
La nostra segona vida la porta en marxa Maria José Mendoza. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Voleu informació? Ara de seguida, butlletí curradíssim de la Júlia i de la Carla. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, encara a Ràdio Nocturna. Igual és més nocturna que ara. Mira el que et dic, que ara es fa de nit més tard.
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador.
I pels de directe que acabeu de passar, una bona nit de dimecres. Quan acaba el dia, quan acaba el dia podem passar tantes coses, Alberto, tantes coses.
Tantes.
Acaba el dia, és maco, s'obren mil possibilitats. Nosaltres que deixem aquí, però demà aquí ens trobareu, on sempre, amb l'aroma de sempre, fent camins sin moderació.
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.